Televisió a ib3notícies.com.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Joana Marató.
I 5 minuts, encetam tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Marga Cifra, el control tècnic, i vos explicam que la Comissió Europea continua fent passes per regular l'accés dels menors a les xarxes socials.
Les noves tecnologies, les noves tecnologies, em fan tindre mal de cap.
Un grup d'experts ha recomanat prohibir-ne l'ús al menors de 13 anys i establir un accés gradual fins al 18 amb més protecció segons l'edat. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat la proposta de convincent i assegura que, igual que hi ha una edat mínima per conduir o consumir alcohol, també n'hi hauria d'haver una per accedir a les xarxes socials.
L'informe també recomana que abans dels 3 anys els infants no tinguin accés a pantalles i que entre els 3 i els 13 anys només les puguin utilitzar sota la supervisió dels pares o tutors i durant un temps limitat. Ara bé, Brussel·les treballa en una proposta legislativa que es presentarà després de l'estiu.
A més, es vol reforçar la verificació de l'edat i obligar les plataformes a demostrar que els seus serveis són segurs per als menors abans de permetre'n l'accés. Ho comentàvem abans, que en penseu? Ha variat l'opinió? De primera hora ara, no. Namaro t'ha dit que la trobava una mesura teva.
Teva, bastant teva. Sí, jo penso que 13 anys és molt poc i, com a mínim, s'hauria de limitar l'accés a les xarxes a partir de 16 anys. I quan dic limitar l'accés a les xarxes, dic donar dispositius als infants. Ja sé que vaig un poc en contra d'allò que s'està fent, però penso que ja se dona per fet que hem de donar mòbils en 10, en 11, en 12 anys i no me n'ha donat en compte del que suposa. No ho sé, penso que...
També venim d'un sistema pedagògic que deia que les pantalles eren el futur i que havien de tenir pissarres digitals i que els nins no havien de tenir llibres, que tot havien de ser tauletes i tot havien de ser dispositius, i a lo millor ara, ho dèiem avui a primera hora, hem estat una generació con io, que han descobert que per un tema de concentració, per un tema d'atenció, per un tema de memorització, tenim tota una generació de nins que els costa molt centrar-se en un tema més de, o sorpresa, 2 minuts.
No, no sé, tu, Namae, nostra... Havies tingut mòbil a primer d'ESO, que són 12 o 13 anys, no?
Sí. Però ja vos dic, no és el mòbil que té el meu germà en 12 o 13 anys. Jo tenia el telèfon per cridar els meus pares, fer fotografies i vídeos, que és el que més m'agradava, i en lloc de jugar a joc de taula, ja per aventura se va substituir el joquet del telèfon, però no vaig tenir xarxes socials cap de 4 anys o 3 de tenir aquest dispositiu. Ara bé, el meu germà, que m'adú 6 anys, sí que ha anat un poc més avançat, per tant, trob que aquesta nova llei que volen imposar, aquesta regulació, s'ha torbat un pot de més, ja que hi ha evidències de que tenir xarxes socials tan aviat, tan prest, presenta problemes.
No només que presenti problemes de validació personal, que hi ha molta de gent que, a segons quina edat, has fet de tenir 3, 4 o 5 likes de més o de manco, els hi pot donar el dia, i pot ser la diferència entre l'eufòria i la depressió més absoluta, però també hem d'entendre que quan tens certa edat, i també de grans, perquè amb això som molt irresponsables, la quantitat d'informació que acaben publicant a xarxes de on sopes, on berenes, on dines, i que si tens qualcú que s'interessa per la teva vida... Jo sé coses de persones
que dius,
és totalment allò que se diu FEMS digital junket, que ho tenc jo dins el meu cervell, i dic, jo per què he de saber si aquesta persona du boxer o du slips.
Que,
no, me refereixo que hi ha molta de gent té tendència a parlar-te de llibres en què els són blinds.
Heu escoltat a sa comare, que la tenim aquí asseguda i escolta i no pot evitar intervenir. Ara te saludarem.
Però és perquè hi ha molta tendència a fer contingut cultural que és que jo consumes, que m'al·lucina la quantitat de gent que darrerament fa contingut cultural fora camiseta.
A quina edat
jo no sabia que per parlar de cinema havies de mostrar mugrons. Me demano. Saps?
A quina edat vares tenir mòbil per fer sa comparativa, no? Amb sa generació de... No!
És que ni comparativa ni res. Jo vaig tenir mòbil, crec que era, en els 18 anys, i vaig tenir un d'aquests totxos que enviaves SMS que ja abreujaves...
I jugaven perquè... a la serp.
Ni això, ni això, perquè jo sempre he estat un pot sec i jo no hi vaig, perquè la pantalla era superpetita. Jo l'únic que agraeix en els germans fons és que a la fi tenen aquestes pantalles un poc grosses i que per gent cega com jo ajuda a qui vegem una mica. Jo, el mòbil petit, que abans, quan més petit era, com a més luxós... a mi no m'anaven gent bé perquè jo no hi vaia.
Bé, aquesta era la nostra notícia curiosa del dia, però no és l'única que tenim avui, perquè avui que és 14 de juliol és un dia molt especial perquè se commemora el primer dia mundial del ximpanzé per retromenatge a, la recordareu, l'etòloga Jane Goodall, per honorar la seva memòria. L'Institut Jane Goodall aquí a Espanya ha llançat una campanya per que exposa la realitat del tràfic il·legal de fauna amb un animalet que té un nom bastant complicat de dia, menys si ho sabré dir, Mouginsi, una cria que va ser Maria Antònia rescatada d'aquesta pràctica.
Així és, Joana. L'organització compartirà la història de Mouginsi a través de les seves xarxes socials en el perfil Instituto Jane, com han comentat abans, Goodall Espanya, on podreu descobrir com són aquests vincles familiars, els emocionals i les nombroses similituds que comparteixen amb nosaltres.
I tots aquests descobriments no haurien pogut ser si no hagués estat per Jane Goodall, que va ser la primera a documentar-ho com a dona pionera amb una investigació sobre els ximpanzés salvatges de Gombe, a Tanzània. Un estudi que hem de dir que continua en actiu i que aquesta és la manera que han tingut des de l'Institut que du el seu nom d'honorar la seva memòria i també de mantenir en actiu aquell llegat.
Aquell llegat que, recordem, va ser una dona pionera i que ha fet que moltes d'aquestes cries i molt d'aquests animals no només puguin ser rescatats, sinó que s'hagi evitat que se n'hagi fet aquest tràfic il·legal, no? Una pràctica
Jane Goodall, que no confondre, en Diane Fossey, que és la pel·lícula aquella de goril·les en la boira,
en la
que
boira.
Jo sempre... Perdona, no m'avisen amb aquesta cara, perquè sempre les mas.
És que ara no sabia per on
no, però que dic una cosa, en Diane Fossey, la pel·lícula que va fer en Sigourney Weaver, parlant
sí,
també,
sí,
que,
sí.
Que era una etòloga...
No era en Jane Goodall.
No era en Jane Goodall, era una altra persona, però per si m'esclau, com feia jo fins ara, no en Jane Goodall...
Que segurament se farà una pel·lícula
meravellosa,
de la Jane Goodall.
I Diane Fossey també.
També,
òbviament.
També. Però bé, ja l'heu vista, ja l'heu sentida, ja és aquí. Avui toca passar consulta amb la nostra comare de capçalera.
I ara sona aquest Lady in Red tan alegòric perquè avui volem parlar de la dismenorrea. Per aquells que no coneguin aquest terme, és la manera en la qual es refereixen els metges a l'hora de parlar del dolor menstrual intens i els còlics de la zona pelviana que acompanyen a la menstruació. Hi ha estudis que demostren que aquests símptomes s'agreugen de manera significativa en les altes temperatures.
Les alteracions del cicle menstrual a causa de les temperatures extremes són una realitat que milers de dones confirmen viure cada estiu. Sagnats més abundants de l'habitual, més quadres de dolor, inflor i cansament i fins i tot amb retards o avançaments del cicle menstrual són algunes de les conseqüències de l'estrès al qual la calor extrema sotmet el cos.
I hem triat aquest tema perquè, òbviament, aquests dies de tanta calor, la gent que té la menstruació també ho deu passar més malament. I per això tenim aquí nosaltres en Ana Isabel García. Bon dia, com estàs?
Bon dia, no puc callar, me sap greu.
No, mos encanta que ho
sempre
facis.
Sempre interrompre's.
La pròxima vegada que hagis de venir, te guionitzarem.
Fantàstic, jo encantada.
Bé, dèiem, no? Fa molta de calor. La gent que té aquesta dismenorrea ho passa pitjor, però quins són els principals o les principals conseqüències? sobre el cicle menstrual d'aquestes altes temperatures.
Sí, al final no sé què tal ho haureu passat aquest cap de setmana, però ha estat gros aquesta calor, i si qualcuna de les dones que m'ho està escoltant ha tingut la menstruació o ha estat amb els dies previs, pot ser que ho hagi passat pitjor, perquè sabem que la calor mos afecta a nivell de que augmenta el cortisol és l'hormona de l'estrès, al final aquestes altes temperatures mos posen sota estrès, i aquest cortisol afecta a la secreció d'hormones. Per tant, pot ser que els nostres cicles siguin més llargs, és a dir, que la menstruació vingui més tard i que inclús vingui amb més símptomes d'aquest tipus, com el dolor, o inclús més abundants, amb més sangrat, per el mateix motiu també. La calor també fa que els vasos sanguinis se dilatin, arribi més sang a l'úter i per això hi hagi més sangrat. Per tant, és un combo bastant interessant, entre cometes, a nivell científic, però per les dones. Un mal rato, no? Però sí, sabem que l'estiu mos afecta de manera negativa en el cicle.
I si parlant de mesures, quines són les que podem dur a terme per tractar d'alleujar aquest dolor, aquests símptomes i demés?
Clar, és difícil al final apagar aquesta temperatura, no? Però intentar, diguéssim, dins de lo possible, també sabem que una de les coses que ens ocorre és que quan suam perdem, entrant a les electròlits, magnesi. El magnesi és important per la contracció dels músculs i, entre altres, l'úter és un múscul, no ho oblidem, per tant, a vegades pareix que pot ajudar suplementar la magnesi per aquest tipus de molèsties. També ho deim tot el dia, estem sempre donant aquest consell, hidratació, superimportant en tots els sentits, però més important encara per això. I també mos ajudaria, encara que és difícil, en l'estiu, gelats, aquesta cerveseta que t'aprens a una terrassa, no? Però en principi l'alimentació també mos podria ajudar a alleujar aquestes molèsties.
Perdona, i ara que veiem aquestes dones en remull, sí, que fan aquagym o natació, és un mite o una falsa creença que quan tenim la menstruació no convé nedar?
Vamos, faltaria més.
Sent dones... També és una manera de refrescar-s'ho, dic per això.
Clar que sí. Dones i llenques han de saber que en la menstruació poden nedar. Hi ha dispositius, hi ha maneres per poder tenir la menstruació encara que estiguen dins aigua. Ara, no sé si heu vist que el darrer invent, entre cometes, els biquinis menstruals, no sé si els heu vist, són com tipus braguetes menstruals per fer servir dins aigua. O sigui que hi ha tot tipus de dispositius per tothom. No tens per què ficar-te un dispositiu dins la vagina per poder anedar, o sigui que hi ha moltes maneres, no? Per tant, alimentació saludable, refrescar-se, el Xisco riu,
No m'ha fet gràcia introduir un dispositiu. Clar, és una paraula tan escèptica que s'obri múltiples interpretacions, però...
Comer menstruals...
Crec que tothom ho ha entès. Sí, tampons, sí, sí. Etcètera.
Exacte, sí. Tot i que no són tan recomanables.
Sí, els tampons ja han xerrat en altres ocasions, que són polèmics, que hi ha metalls pesats dins els tampons. Hi ha ara marques que estan començant a produir tampons sense metalls pesats, o sigui, està començant a haver-hi una conscienciació en aquest sentit. Per tant, però bé, com deia, no és necessari ficar-se res perquè tenim altres alternatives.
Clar, fins ara hem parlat com afecta la calor a la gent, a les dones, bé, persones menstruants, però també quan a qualcú se li retira la menstruació, la calor també te pot afectar, perquè no deixa de ser el cicle menstrual.
Clar, les colrades, les famoses colrades que tenien les dones durant la perimenopausa i menopausa, poden empitjorar sí o sí amb aquesta calor. Per tant, què passa? Que el nostre cervell es treta la seva zona de confort tèrmic, és a dir, la temperatura a la qual estàs a gust és una temperatura justeta que tot d'una que passant d'aquí, mos dona aquesta colrada, no? Per tant, amb aquesta temperatura, evidentment, tenim més colrades les dones que estan en període de perimenopausa, menopausa, i mos empitjora aquesta sintomatologia que ja de per si es molesta la resta de l'any.
I abans que parlaven de piscina i de més, aprofit per demanar-te si el fet de fer exercici pot empitjorar els símptomes, ara que estem en tanta calor i ens estiu que sempre costa més sortir a fer un pot d'esport, pot ser pitjor, pot empitjorar o no de per què?
En aquest sentit, l'exercici mos és beneficiós. L'exercici, al final, mos ajuda a fer efecte antiinflamatori, a fer, diguéssim, liberació d'endorfines, que mos ajuden a combatre el dolor. Per tant, tant per les colrades com per les dones que estan en període de menstruació, dismenorrea, dolors, etc., mos ve molt bé fer exercici físic, encara que amb aquestes temperatures han de cercar alternatives fresques sota l'aire condicionat d'un gimnàs o aquestes dones que fan aquagym, que també és super adequat.
Clar, tu ara parlaves de les quelrades que associam sobretot a la perimenopausa o la menopausa, però com les dones poden diferenciar un canvi puntual provocat per lo que seria calor d'un problema ginecològic que necessita seguiment? Perquè no és el mateix que si tothom té calor t'entenguis que sigui l'única que t'acubis dins d'una habitació.
Clar,
és diferent.
Aquest cap de setmana, com vos dic, jo crec que totes hem estat un poc perimenopàusiques perquè el ventall ha hagut d'estar el nostre company i l'aire condicionat, però si una dona té problemes amb les colrades a nivell d'afectar la seva qualitat de vida, és a dir, no només que hagis passat un mal vespre el dia de sonada de calor, sinó que estàs dormint malament cada dia, que te despertes cada dia suada i necessitant ventar-te o posar l'aire condicionat, si això ja t'afecta en el teu dia a dia, sí que seria un motiu per consultar, perquè hi ha alternatives que se poden fer servir per dones que realment veuen mermada la seva qualitat de vida amb les colrades.
Clar, i parlant de vegades d'aquesta inflor, d'aquest cansament, no? Cames cansades.
Sí.
Aquesta cosa que associen tant moltes vegades a les dones. No sé si és que hi ha una sensibilitat especial quan arriben aquests mesos de calor, i més, recordem, segons ja m'ho han explicat els nostres companys del temps, que demà i passat demà, la calorada que farà serà de rècord.
Sí, la inflor de les cames és una cosa que ve molt influenciada també per nivells hormonals, tema circulatori, estrògens, hi ha molts de factors que influeixen, però la calor és una cosa més que pot empitjorar, o també alerta les dones embarassades que estiguin de tercer trimestre, que també poden tenir més problemes amb aquesta inflor, i realment el que poden recomanar és intentar fer exercicis circulatoris d'esturmell i d'espeu, posar qualque crema que estigui a la gelera per refredar les cames, intentar descansar les cames a l'aire. No hi ha gaire més remei amb la inflor de les cames, però sí que és vera que també és una cosa molt molesta, i també l'exercici dins aigua és una cosa que també ajuda a mobilitzar la sang que hi ha dins les cames per alleujar aquestes molèsties.
Jo obsessionada amb la mà i amb l'exercici dins la mà, ara has dit dones embarassades a tercer trimestre. També poden nedar? Hi ha cap problema?
Clar que sí, fins que se posin de part poden nedar sense problema. De fet, ara no sé si...
Jo, de fet, he de dir que a mi mare també m'ha de parir dins la mà, perquè jo fa fer molta calor, era un estiu que i jo tot el dia en remull. Vull dir que, clar, te demanava per si hi havia cap inconvenient en que les dones embarassades en el tercer trimestre ho fessin.
Cap ni un. Fins que te posis de part, rompis bossa o algo així, pots nedar sense problema. De fet, és un dels puestos, les dones embarassades que hagin nedat dins la mà o una piscina ho reconeixeran, aquesta sensació, és puesto on peses menys. Clar. És a dir, on se panxa, no te pesa. Surs d'allà i de cop dius, ai, una altra vegada, he d'aguantar aquest pes, no? Però un pic que estàs allà de dins, és veure que ets superagradable.
Aquests 20 quilos de més no se noten.
Aquests 20 quilos, els que siguin, se noten molt menys, i la veritat és que molt agradable fer exercici dins la mà. Dones embarassades que mos escoltin, si podeu nedar, nedau, perquè és molt agradable i molt beneficiós per al vostre bebé i per vosaltres.
No sé si hi ha qualque perfil en concret que sigui especialment sensible en aquests canvis als que parlàvem abans, o pot començar a afectar a qualsevol edat, això?
En principi, clar, qualsevol dona que estigui en període de fèrtil, que tingui, diguéssim, hormones, canvis hormonals, podria sofrir aquests canvis, no? Però és vera que no tothom els pateix igual. Per ventura, jo crec que les dones en període de perimenopausa ho sofreixen més, no? Perquè estem, sobretot aquests 5 anys al voltant del període de bon vespre menopausa, són els períodes on més colrades tenim i on més se veuen afectades les dones, i jo crec que les proves són les que pitjor ho passen, no? Però sí que, o per ventura, són les queixes que més sentim, no? Per ventura, la menstruació és una cosa que ja n'hem parlat en altres ocasions, que no en parlem tant, no ho compartim tant, i potser les dones no hagin, diguéssim, fet aquesta observació ni tan sols d'aquests canvis durant l'estiu, no? Però jo crec que totes, al final, mos veiem afectades, sigui o no sigui període de menstruació, perquè aquesta calor ha estat molt mala d'aguantar.
I és molt mala d'aguantar.
Sí, parlant de menstruació, també hi ha associades una sèrie de mites al voltant d'aquest concepte, que des de l'antiguitat les dones havien de sortir de lo que seria la comunitat, perquè se'ls considerava impures. Llavors, lo típic, que no facin maionesa, que no facin sobrassada, que no pastin, perquè més enllà d'aquestes coses com a més de mística màgica, quins mites li agradaria a la nostra comare desmuntar al voltant de la menstruació, ara que parlàvem d'aquest dolor menstrual associat a la calor?
Per exemple, un mite que no té res que veure amb això, no? Que a vegades he sentit o he llegit. I vos ho demano a vosaltres, mem. Creus que una dona que té la menstruació pot quedar embarassada durant la menstruació?
Ara, ostres, ara sí, m'ho has pillat, eh?
Jo anava a dir que no ben segura, però si ho demanes per qualque cosa, no?
Que trobau. És que l'altre dia vaig veure...
Jo anava a dir que no.
L'altre dia vaig escoltar una comare que feia aquesta pregunta. Anava amb un micro pel carrer i preguntava a la gent si creia que una dona durant la menstruació pot quedar embarassada o no. Per allà diuen que sí, en seu cap, però entrant han tingut qualque experiència en aquest sentit. Però sí, és a dir, la menstruació no és garantia d'absència de possibilitat de quedar embarassada. Dones que mos escoltau de Balears heu de prendre precaucions inclús durant aquest període perquè no sabem mai si l'evolució se retrasa o s'adelanta, l'esperma pot sobreviure durant uns dies dins l'úter, per tant, no mos podem refiar mai d'aquest fet, no? Per aventura és
una... No podem pensar que és un...
Anticonceptiu.
O sigui,
no gens.
Ara mos havies pillat, però bé, sí. També està bé aclarir conceptes.
Sí, sí.
Teniu cap altra més pregunta? Ara és el moment. Eh?
Aprofitau.
Jo crec que el meu ja ha quedat resolt. Tots els dubtes que tenia a nivell company, no sé si era Maria Antònia, a nivell usuària.
La veritat que me'n va quedar tot bastant clar i m'ha sorprès que moltes de les coses que has comentat a poc anem tenint coneixement, per molt que per ventura una lata de 22 anys no té per què tenir-ho, però si escoltem gent com Nana Isabel, com ara,
en sobren més. Servei públic aquí a IB3 Ràdio. Anna Isabel, moltíssimes gràcies. Alerta'ns a calor, perquè demà i passat serà... no serà contador.
Serà
o sigui
gros.
Que serà gros. Moltíssimes gràcies. Sempre.
Serà foc.
Gràcies a vosaltres,
gràcies,
com sempre.
Sempre per donar llum, no?, a totes aquestes qüestions referides a les dones. I ara vos volen xerrar d'una biblioteca molt especial, perquè en lloc de deixar llibres en préstec, el que deixa són instruments.
Ja ho ha dit na Joana Maria Maro Tomuna, una biblioteca on, en comptes de llibres, també es poden demanar violins, guitarres o saxofons. És el servei que ofereix la Biblioteca Municipal, no, Biblioteca Musical Víctor Espinós a Madrid. Una iniciativa gratuïta que funciona des de gairebé fa un segle i que continua despertant molt d'interès. El violí és l'instrument més sol·licitat. De fet, la biblioteca disposa de diferents mides perquè els infants puguin continuar tocant-lo a mesura que creixen, sense que les famílies hagin d'assumir-ne el cost de comprar un violí nou.
Aquest servei està destinat a persones empadronades a Madrid que cursin estudis musicals. Entre els instruments disponibles també hi ha violoncels, violes, clarinets, flautes, oboès, saxòfons, trompes, trompetes i guitarres. Els préstecs són totalment gratuïts i s'adjudiquen per ordre de sol·licitud.
A més del préstec d'instruments, aquesta biblioteca ofereix partitures, llibres especialitzats, cabines d'assaig i activitats musicals. Un exemple de com una biblioteca pot anar molt més enllà dels llibres i facilitar l'accés a la música i a la formació artística. No sé què vos sembla aquesta iniciativa. Jo és que mai he estudiat música, tot i que m'hagués encantat ser violinista d'aquestes coses que te peguen febres. Violinista o pianista? Una de les trobes que té aquest punt romàntic.
T'apega.
T'imagines un dia sopant que jo te faci un concert de Chopin mentre arriben els espirituosos?
Jo sí que he estudiat música i sí que jo tocava el piano en el meu temps. Clar, que a nostre no m'ho van poder comprar un piano en aquell moment. Clar, és una oportunitat per a les famílies que no tenen per aventura recursos per haver de comprar instruments que ara per aventura són més assequibles, però així tot són cas. És una manera de fer arribar la música a tothom. Però jo, així com en Xisco diu, tu has dit violí i tal, jo la bateria. És el meu... De fet, quan vaig ser gran vaig tocar la bateria perquè de jove no ho vaig poder fer.
Jo estic super frustrada a mi mateixa perquè vaig començar a tocar el tamboriner i el fabiol, vaig començar amb el piano, vaig començar amb la guitarra i no he seguit cap d'ells.
Molt musical, ella.
O sigui, no, però és que ara m'adonaries i com a molt te sabria tocar el tamboriner i el fabiol, del piano, me'n record de la cançó d'aniversari. I no molt més. He de seguir de refrescar la memòria, però m'apareix una monada aquesta iniciativa, perquè jo mateixa un piano tampoc el vaig tenir. La meva mestra me duia el típic teclat que posaves en les potes i amb això tocava. La guitarra la vaig heretar de ma mare i és vera que aquesta marina i el Fabiol sí que era un pan més assequible, però per gent que no ha pogut tenir aquesta oportunitat.
I de qui sap si aquí també arribarà aquesta iniciativa, no? Aquesta bibliomusical o biblioteca musical que ara també s'ha parat en marxa a Madrid. Mos encantaria, Xisco, aniries a sacar qualque instrument, segur.
Jo crec que sí. Ara, no sé si els, no sé si els hauria tocat, però ja que el deixen, però està bé que no sigui accessible a tothom quan demà se desperti i digui vull anar a tocar la bateria, vull anar a tocar el violí, perquè has de tenir estudis musicals. Això en aquesta biblioteca musical Víctor Espinós. Clar. Recorda'm, un segle ja d'existència, quan va començar no tenien tant de instruments a l'abast, però sí que he fet un recorregut virtual per aquesta biblioteca i pot llogar, no, però pot reservar fins i tot una sala d'assaig.
Perfecte,
que això no sempre
i
passa.
Per músics i per els que se volen formar en música. Són les 11:28, fem una petita pausa i tot d'una tornem perquè volem parlar-vos, atenció, de casar-se en els 40-50 anys. Ara tornem.
TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
Ja tornem a ser recte, quasi final d'aquesta tercera hora de programa i vos vull demanar, sou casats? A quina edat vos vareu casar en el vostre cas? Creus que hi ha una edat per donar-se el si vull? Idò, heu de saber que avui parlam d'això, de casar-se i de quan fer aquesta passa i dir allò de si vull.
Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el nombre de persones que es casen entre els 40 i els 50 anys ha augmentat més d'un 300% en comparació amb les dècades dels anys 90 o de principis del 2000. La mitjana d'edat per casar-se a Espanya actualment es situa als 36,8 anys en el cas dels homes i, atenció, als 34,7 per a les dones. Vosaltres, companys, estaríeu o vau estar a prop de l'edat mitjana de casar-se o un poc més lluny?
Jo ja sé llunyíssim d'aquesta edat mitjana. Sí, sí, jo ja m'ho pas de 10 anys.
Però no passa res, tampoc.
Ho faríeu, si en el vostre cas encara...
Encara hi som atents, clar que sí. Mai és tard, a veure aquestes coses.
No és que, bé, jo xer per mi, no és que sigui al·lèrgic a les noces, el que passa que mai m'hi he posat.
D'acord.
És que a mi em fa un pot de peresa, el que de ser protagonista per un dia, tot estruir que has de muntar.
Pots ser un petit comitè, una reunió petita.
Però has de ser una persona en so que pot molt ben moblat per poder fer unes noces en petit comitè, perquè llavors tot te fui de les mans.
Ja, a mi no sí, costaria.
I sí, i acabes fent unes noces de 300 persones.
Sí, que jo seria aquesta persona.
ho dic per si qualcú vol prendre notes, si qualcú està escoltant la ràdio, noces de 300 persones no m'agradarien.
Però bé, hi ha més informació al voltant d'això de casar-se en els 40, 50 anys, no?
Així és, perquè moltes persones no passen per l'altar únicament amb intencions romàntiques, sinó burocràtiques. La raó d'optar pel matrimoni en l'actualitat sol estar lligada als avantatges econòmics i legals, com assegurar que el patrimoni quedarà per al cònjuge o que es podrà tenir accés a una pensió de viduïtat en cas de mort d'un dels membres d'aquesta parella. Tenim avui per parlar-ne Alba García, ella és antropòloga social, que sap de tot i molt més d'aquests temes que fan referència a com ens relacionem. Alba, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bueno, jo me quedo en 2 anys per complir l'estadística.
Ets una dona, ets una dona disciplinada. Ara sí. Estàs esperant que te donessin no, torn per no, poder contestar.
No ho compliré. O sigui, jo crec que no veig perspectives, perquè jo soc un poc com un xisco. Jo aquestes coses m'ho donen bessarda. Però encara així, a part de les raons econòmiques, com hem dit, també la gent abans complia molt l'ordre de casar-se, tenir la casa i tenir fills. Ara, sobretot en el cas de les dones, que puja la mitjana, les dones ja moltes ja no esperen estar casades, no esperen a tenir parella. Tenim més llibertat en aquest sentit, ja és veritat que les unions se nota molt els drets de la dona, també l'accés a la universitat, que se prioritzin les carreres, la professió o el desenvolupament. I això sí que és, això serveix tant per dones com per homes, i és això també. Hi ha moltes persones que primer tenen els fills i que per els fills tinguin drets, tant el pare com la mare, el que fan és, com ha dit en Xisco, per motius legals o que estiguin més protegits, casar-se, però ho fan com algo burocràtic i ja no tenim tant aquesta idea d'amor romàntic. Que se pot tenir, cadascú se casa per els seus motius.
Podríem dividir els tipus de noces de si te cases de jove, rotllo 25 anys, sí que són unes noces romàntiques perquè creus en aquest amor per tota la vida, i quan te cases a partir dels 40, 45, és perquè ja entens que la vida és una altra cosa i que tenir una seguretat legal també forma part d'aquesta felicitat conjugal?
Jo, és veritat que no ho he vist, però m'agradaria molt saber les estadístiques de divorci de gent que s'ha casat en els 20 i de gent que s'ha casat en els 40. És a dir, no dic que sigui correlatiu, perquè, com hem dit, no sé ben bé, però jo crec que, claro, quan estàs a la vintena, pues bueno, vulguis o no, pues encara te queda per viure experiències, te queda per desenvolupar la teva vida, per establir-te, etc. Depèn molt de la persona i les circumstàncies.
Allò que feien els nostres pares, no? Ara ja no està en tendència allò de casar-se en els 20, abans claro. Sí, que segurament se casaven per tenir aquella llibertat que no tenien a casa, no? Perquè per veure que donaven unes altres normes i no? Ara sí que deixen sortir més, claro. etcètera, i també culturalment ha canviat, no?
Claro, hem de pensar que fa no tant a Espanya mateix, no estic xerrant d'un altre context, fa 60 anys, sol no passava d'estar, de necessitar la firma de son pare, necessitar la firma del marit per poder accedir a comptes bancàries i tal, i fa res, les nostres predines ho han hagut de fer, o les nostres mares, si ja perteneixen a aquesta generació. Aleshores, clar, era, com tu dius, una via d'escape de poder tenir certa llibertat.
I que també la incorporació de la dona al món laboral ha fet que aquest home proveïdor, que ara torna a estar de moda, m'encanta perquè tots aquests youtubers que van en criptomoneda tot parlen de l'home proveïdor i d'aquestes dones han de ser femenines i que s'han de deixar falegar i que són les encarregades de cuinar i de tenir una llar, diguéssim, composta, i que ells són els caçadors recol·lectors. Tot això, en la incorporació de la dona en el món laboral, ha quedat totalment dinamitat. Per tant, les dones també trien en qui casar-se i en quina edat se casen. No necessiten aquesta llibertat de sortir de casa, com comentava en Maroto. Això també és un canvi social.
Claro, i ja no només això, a part de l'accés en el mercat laboral, l'accés a les pastilles anticonceptives. És a dir, ara ja és molt més complicat quedar-te embarassada si tu no vols. O pot passar, però tens les eines per poder-ho controlar. Abans, quan de casament de la generació dels nostres pares s'havien de casar perquè ella s'havia quedat embarassada i en els 2 mesos, encara que no se notés, havia de casar-se de madrugada perquè no...
Que se deia de penalti.
Claro, i això passava molt, perquè era... Clar, quan tu tenies un fill siguent fredina, això era... Claro,
era un tabú.
I, bueno, clar, i això ha anat desenvolupant i, bueno, tenim més llibertat ara per casar-nos o no casar-nos.
Era de fresques.
Era de fresques.
Qui sap si avui en volen de penaltis, no? Perquè avui ja... Perdona.
Con lligues.
Però que s'acabi el món, perquè quin gir de guió acaba de fer en Joana Maroto... parlant de matrimoni i ella ho ha lligat a futbol.
És que, perdona, casar-se de penalti, que avança d'així, penaltis, avui hi ha aquesta semifinal, Espanya contra França.
França sortirà amb ganes i amb il·lusió, primer perquè volen guanyar, com qualsevol persona mundial, segona, per certes declaracions que s'han fet parlant de la selecció francesa, i tercera, perquè avui és dia 14 de juliol. Avui va començar la Revolució Francesa.
Mira, és que tot està superlligat.
Clar, ells sortiran a l'11 enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé, clar. Ells sortiran amb una empenta i una benzina que no sé si la selecció espanyola tindrà, que esperen que sí.
Bueno,
però tornant a l'estima de quedar-se en els 50, a Maria Antònia li interessa molt, perquè ella està a prou d'aquesta edat. I de casar-se, de les dues coses.
No, però és perquè sempre he tingut en ment casar-me jove. No sé si perquè per ventura ho he vist en els meus pares, que duen des de 16 anys plegats, però és vera que en vista en el meu voltant, les opinions són diverses. Jo volia saber quin és l'origen, d'on ve aquest canvi, d'on ve aquesta evolució, per dir-ho de qualque mena. Ve de qualque motiu en concret?
Hi ha diversos factors. El primer, m'estic fixant molt a les dones perquè els canvis que han hagut social i culturalment han afectat més a les dones que no els homes. La incorporació de la feina. Lo dels anticonceptius, que ara també la idea d'amor romàntic, aquesta que tu deies de els meus pares s'han casat de joves i tal, s'està perdent. És a dir, la gent de cada vegada pues, és més pràctica, a lo millor és més pragmàtica, no se creu tant en un amor a lo millor etern per tota sa vida, a lo millor creu en massa cicles. Influeixen moltes coses i a més, això també depèn molt de les circumstàncies, de la família. Jo tampoc he tingut... No tinc cap divorci a la meva família, però encara així, mira, tinc 32 anys i aquí estic abierta a possibilitats. O sigui, t'ho vull dir. Això és circumstàncies personals, a part de les culturals.
I també perquè han deixat de creure una mica en l'amor per tota sa vida. Ara deien a Maria Antònia, els meus pares se van casar als 16.
Se
van conèixer, perdona. Sí. Jo encara ja ho he avançat.
Ara se van conèixer
en se van conèixer als 16 i se queden casar joves, però en els 20, supos.
20 i pico, sí.
20 i busques. Això també ha canviat molt ara en els 20 i busques. Entre que trobes feina, intentes emancipar-te, sortir de casa teva, aconseguir casa mia, per pobra que sia, clar, casar-te i haver de quedar-te a viure que ton pare i ta mare, però això ja no te cases. També és que com a societat hem marcat o hem endarrerit molt aquests processos perquè han canviat molt.
I a més, avui en dia, en lo complicat que és l'accés a la vivenda, la gent prioritza més els seus estalvis, destinar-ho a una vivenda conjunta o a poder tenir pues, un puesto, una petita propietat. Més que això, el que tu deies, fer una boda gegant per tot lo alta, perquè, a més, les noces són bastant cares, són molt cares, i depèn del que tu lo vulguis estendre, pots fer. I aleshores la gent s'estima més aquests estalvis que puguen tenir, o la inversió, o els préstecs, destinar-ho a una vivenda, i a més, tots sabem el problema que n'hi ha i que cada vegada són més cares, a lo millor unes noces grans, perquè pots fer unes noces per lo civil, també, que no són res.
Tampoc casar i partir. Es tràmit és ràpid.
Però, bueno, la gent vol es drama, ja, que va fer perfecte.
Però és que les noces actuen com a inflació. Tu vas a un sopar de 20 persones, estàndard, te costarà X. Tu en el mateix restaurant li dius, seran unes noces, és X més 40.
Claro, i a més, en el cas de les Illes Balears... tot el que són els serveis de noces són molt cars respecte, a lo millor, a Toledo, Múrcia, algunes zones, diguem, de Castilla-La Mancha, de Castilla-Lleó, de tal...
Estimada, també te dic, entre casar-te a Mallorca i casar-te a Múrcia, que hermosa eres, també ha d'haver diferència.
Carinyo, cadascun neix on pot.
No dic per això, però dic que ara pensava si fèiem un trasllat de noces mallorquines per fer-les a la murciana per un tema de pressupost, Mallorca o Balears sempre serà Balears.
Sí, però, per exemple, molta gent de Madrid és molt típic que se vagin a finques de Segovia, de Toledo, que estan de Guadalajara, que estan en el voltant, però li surten més barat i, bueno, poden tenir, a més, pues, cases grans de pues, bueno, que estan a Sacerro, que estan a províncies que són més barates.
Estic pensant, Talba, que segurament també en aquesta estadística de que hi ha tanta de gent d'entre 40 i 50 que se casa, són també segones núpcies, no? Perquè abans de, no, per aventura, gent que s'ha casat de jove s'ha separat presto tard i per ventura ja són segones núpcies. S'afegeix a la xifra de gent que sí que se casa per primera vegada.
Claro, ja afecta les segones núpcies, evidentment, i és això, o sigui, no, no vull dir, les primeres han estat per imposició familiar, per pressions, i ja quan t'agafen més grans per elecció, no? Perquè les segones núpcies també pot ser, desgraciadament, per un tema de viudetat o per un tema de circumstàncies, o sigui, no. Però, claro, és vera que també es divorci, es divorci, es divorci ràpid, pues, bueno, vulguis o no, també facilita aquest tràmit perquè tu després pues, puguis refer la teva vida o tornar a casar-te.
Sí, com sigui, és curiós, no?, com evoluciona, com canvia, com se transforma també la nostra manera de relacionar-nos i de casar-nos. Fins i tot amb això hi ha canvis i que avui els em volgo contar o explicar, entendre, com a mínim, en Alba, que avui és aquí, que mos encanta que siguis aquí.
Sí, això també.
A través de videocridada, perquè durant els mesos d'hivern ets a Barcelona. Tornaràs?
Tornaré a Barcelona, però jo sempre torno a ser...
No, dic aquí.
Hombre, quan vulgueu. Quan pugui, jo aniré.
Idò, t'esperam, com sempre.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Alba, són les 11:43. Una pausa i parlam d'actualitat menorquina amb na Clara i mami.
IB3 Ràdio és... diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre ses is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
És dimarts i ja sabeu que cada setmana la nostra companya Clara i Mamí ens posa al dia amb l'actualitat menorquina i avui ho farà, a més, amb una convidada molt especial. Clara, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé. Mira, avui ens posarem en línia, si et sembla, Joana, perquè vos presenta aquest llibre Una vida sempre en línia de n'Ariana Vilalta. Ella és ciberpsicòloga experta en ètica de la digitalització i la intel·ligència artificial aplicada. Ha presentat aquí a Menorca el seu llibre i és aquest llibre que és una guia on diferents experts i també hi ha diferents exemples de casos clínics que ofereixen al lector eines per combatre les conseqüències de l'addicció digital. Com estàs, Ariana? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
Conta'ns un poquet aquesta línia, sempre en línia, eh? Això ja fa un poc de referència a aquesta hiperconnexió digital en la que vivim i en la que estem immersos, fins i tot sense adonar-nos a vegades, no?
Bueno, internet ja forma part de la nostra vida, a la feina, a casa, a tot arreu. I el llibre ve ser més aviat una reflexió abans de que vingui tota aquesta espiral que ja està aquí d'intel·ligència artificial i de... més connexió encara, o sigui, ens estem unint, no?, com humanitat i tecnologia, és una mica de reflexió de parem-nos a pensar què volem i com ho volem, perquè crec que tant les xarxes socials com internet ens van agafar la nostra generació, doncs, de noves, ens hi vam tirar de cap, però no ens hem parat a pensar encara què estem fent. I crec que és una reflexió que val la pena fer-la quan abans millor.
Clar, és una reflexió que encara no hem fet, que estem ja immersos en internet des de fa uns quants anys, totalment immersos en les xarxes socials, que no ens donem ni compte de les hores i hores que podem arribar a perdre o a posar-nos dins les xarxes, i ja ens tenim la intel·ligència artificial que ens surt en el telèfon mòbil mateix
sense donar-nos en compte.
I encara no ens hem qüestionat ni tenim les eines suficients com per gestionar tot el que aportem.
Bueno, jo al llibre ho poso, no? Sempre ha estat com ens han sabut conduir d'una manera, no? Bueno, al principi hi havia xarxes, al final són fa 20 anys, no? Des del meu primer Facebook, quasi, i dius, bueno, era xulo, et connectaves amb gent que feia molts anys que no veies, després van venir doncs, les tiendes online, després ha estat com molt suau, ha estat molt, fins que ara ens hem donat compte de, ostres, què està passant i com ens està afectant. Però jo crec que el següent pas potser és una mica més complicat.
Quin és el següent pas?
Bueno, hi ha tota la part d'intel·ligència artificial i després hi ha la neuroètica, no? Ja quan ens començaran a implementar tecnologia dintre, que és molt útil pues, per moltes enfermetats bueno, i avanços que hi ha en la medicina, però bueno, crec que és una mica perillós.
Implants cerebrals i, clar, tot aquest potencial que a vegades enrellam amb experts, que supos que també en trobam qualcun aquí dins del llibre, experts que mos diuen i mos ratllen de ses possibilitats que dona sa intel·ligència artificial en el món de la medicina i en molts altres mons, però, clar, hi ha tota aquesta part que també ens hem de qüestionar, que és la part ètica, la part de com naltros com a persones afrontam tot això i des d'aquesta part de sa psicologia.
I conèixer que tota cara A té una cara B.
Clar.
No podem entrar en una cosa sense ficar-nos en l'altra, però a mi el que em sap potser una mica de greu i crec que ens hem de, com es diu, una mica autocriticar, és que no ens hem educat digitalment a les escoles. Amb tots els anys que fa que estem aplicant o utilitzant xarxes d'internet, no tenim educació digital. Nosaltres com a pare, bueno, jo soc tieta, soc madrastra, no tenim les eines per dir-los tampoc als nostres fills, mira, això passa amb això, és que estem deixant passar massa temps. I jo crec que sí que fa falta, pues, a l'escola, igual que hi hauria d'haver una educació financera, hi hauria d'haver una educació digital. Pues això està bé, això no, això tinc... I el pensament crític, jo vinc de lletres pures, filosofia... És que no s'ha deixat de part tota aquesta part de pensar, de que ens donguin eines per qüestionar-nos i canviar d'opinió. No passa res perquè canvis d'opinió, no? I dubtis. Dubtar està molt bé i això ens fa falta per fer front a tot el que ens ve.
Clar, jo som mare i moltes persones que mos estan escoltant són mares, són pares, són tiets, àvies, avis, i no sabem nosaltres mateixos com educar-nos i com posar aquests límits i quan descansar i què sí i què no, i a més tenim la gran missió i la gran feina d'educar els nostres petits, com bé dius, les pantalles són dins les escoles, i anem educant un poquet amb el que això no, això serveix per això, però no ens hem parat a fer una bona educació perquè fiets i fietes al final tenen unes eines molt potents davant seu.
No, i potser anem una mica batzacades. Quan era tot, ui, sí, les pantalles, doncs tot tablets. Ara és, no, tot no és ni blanc ni negre. Jo crec que ens ha arribat el moment de dir aquests joves hauran de treballar amb la tecnologia. Molt malament hauria d'anar perquè la tecnologia desaparegués de les nostres vides, de la nostra feina, no? Doncs els hi hem de donar eines i els hi hem d'explicar que no és ni dolent ni bo, sinó que has d'estar preparat. En el llibre també ho comparo a vegades amb els problemes, amb els trastorns alimentaris. Tu, una addicció a l'alcohol o a les drogues, pots deixar les drogues, bueno, s'intenta deixar les drogues i s'intenta deixar l'alcohol. Amb un trastorn alimentari, tu no pots deixar de menjar. Has de fer un ús educat i responsable del menjar sense passar-te ni cap a una banda ni cap a l'altra. I per mi la tecnologia és el mateix. Hem d'entendre com utilitzar-la per no passar-nos ni d'ús, ni tampoc aïllar-nos d'un dia a dia que en fa ús de la tecnologia.
I quines són ses eines així que mos donaries ara per començar a reflexionar i veure si realment ho estem aplicant, ho estem fent bé a casa nostra? eines així més bàsiques?
Bueno, és que realment són bàsiques. Al final és saber pues, si quan arribes a casa deixes el telèfon a la porta o continues enganxat al telèfon. Si quan estàs menjant en família tens el telèfon amb tu o estàs conversant amb la teva família o amics. És a dir, que a vegades quedem amb els amics per estar mirant el telèfon. No hauria de ser així. Anar a dormir amb el telèfon és una altra cosa que fem molt malament. Despertar-nos de bon dematí amb el telèfon. Tampoc, deixa un temps, aixeca't, pren-te el teu cafè, fes una, estigues on estàs, no? Tenir una consciència de l'espai. Vas amb tren. Qui mira el paisatge avui en dia? Jo visc entre aquí a Londres. Ostres, agafes un tren o un metro, no hi ha ningú que no estigui amb el telèfon a la mà. És com... És, bueno, i al carrer. Jo al carrer cada vegada trobo més gent o a l'aeroport que van caminant fent unes S i tot, perquè entre els auriculars i el telèfon a la mà ningú és conscient, no?, de per l'espai per on passa. No? I són coses molt senzilles que hasta semblen de sentit comú que ens poden ajudar molt.
Sentit comú, però que si no hi posem consciència i en som conscients, ho fem ja com un acte totalment normal. Anem pel carrer, agafem el telèfon, fem una cosa, estem pensant el que fem en el telèfon i no que estem caminant i que podem xocar contra una altra persona o que podem caure fins i tot. No?
Però mira si fa d'anys d'això, jo el 2013 vaig anar a fer un curs d'anglès a Nova York i ja s'estava parlant en aquell moment de prohibir o multar a la gent que anéssim pel carrer. Imagina't. Amb un telèfon s'hi creuàvem, perquè hi havia molts accidents i encara no s'ha fet res, no? Però vull dir, la lentitud que ens porta a prendre decisions front a la tecnologia potser és massa.
I la lentitud amb la tecnologia són dues paraules que no van massa de la mà, perquè justament si una cosa té la tecnologia i ho veiem des que vam començar amb internet fa uns 20 anys és que va a un ritme de vertigen.
Bueno, i més últimament, eh? Jo me'n recordo al principi, no?, que passaves de... Tenies la feina al fax i vas començar a tenir el mail. I el mail també era l'Outlook,
sí,
que li donaves a enviar i recibir. Tu podies decidir quan volies enviar i quan volies rebre. Ara no, ara tot t'entra. I a vegades és això, estàs treballant entre les notificacions de reunions, les notificacions del Teams, el WhatsApp. És massa. Jo no sé en quin moment et dona temps de concentrar-te i treballar, no? Abans ens molestava el telèfon. Estaves treballant i trucava el telèfon i la gent... I ara?
I abans tenies un cert control també de... Bueno, jo a cap de fer feina a aquesta hora, tinc el telèfon a casa, aquest telèfon el dono a qui vull. Avui en dia et poden arribar missatges de feina a les 12 de la nit. Ja no tenim tampoc aquests autolímits de dir, no, la persona que jo estigui... Ja volem tanta immediatesa. Que dius, va, ja ho veurà demà. No, ja ho veurà demà, no.
Bueno, sí, ens hem tornat molt intolerants. Sí. És a dir, jo això també ho veig amb les relacions personals, no?
També, sí.
S'envia un missatge. És que no m'ha contestat. Bueno, pues que no, potser espera. La gent treballa. No?
Dir, o potser està fent una altra cosa.
Sí, però sobretot no tens... O sigui, hauria de ser normal, no?, que tu les teves hores de feina o poder això, estàs al cine o tal, que no passa res. És que m'ha deixat en visto. I, no?, és una mica de dir, respectem una mica els espais, no?, però tant a lo personal com a lo professional. Uh-huh. Jo l'altre dia comentàvem en una conferència que vam fer. Abans tu tenies el teu ordinador de feina i el teu telèfon de feina. Ara ho hem barrejat tot. I jo no sé quin avantatge ens ha donat tampoc això. Al final, que puguis tenir dos telèfons separats i dos... Bueno, que era més engorrós portar-ne dos. Bueno, també hem de valorar, no? Que...
Mm-hmm, i tant. Pantalles a les habitacions, què n'opines?
Jo sóc bastant contrària. O completament contrària, per dir-ho d'alguna manera. Crec que tenir aquella pantalla dintre una habitació i com a pare no sapiguer on s'estan ficant els teus fills, és bastant perillós. És a dir, no, alguns pares s'ho prenen com jo no vull envair la privacitat del meu fill.
Clar, hi ha aquest equilibri, no?, que sempre també es ratlla. Volem donar i necessita una certa edat la seva intimitat i la volem oferir en els nostres fills, però tancats en una habitació amb un ordinador amb accés a les xarxes socials o a l'internet també és molt perillós.
Jo aquí també sempre contesto el mateix. És a dir, com a pares tenim l'obligació de saber una mica què estan fent i no és invadir privacitat. Al final els estem donant unes eines que són obertes al món, que molta gent té accés, que llavors aquest és un altre debat. Jo crec que també aquí s'haurien de posar unes normes molt més estrictes en totes aquestes plataformes, no? Però ja que no les posen, com a pares crec que sí que s'hauria de, bueno, intentar dir-los, està molt bé tenir la teva privacitat, no et miraré totes les teles, però jo vull saber més o menys si passo per allà i veig que estàs, no sé, amb algun tipus de web que no m'acaba de començar, com a pare tens el dret i el deure de poder-ho demanar.
I això sobretot fora de les habitacions, perquè és molt més fàcil de poder-los cuidar d'aquesta manera. I tenir moltes converses. Ariadna, estaríem estona i estona xerrant perquè realment el tema és interessantíssim i el llibre té molt bona pinta, Una vida sempre en línia. Moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins la propera.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Joana, llavors aquestes poquetes eines, sempre ben útils, tu que ets mare també, imagino que et seran ben bones per poder aplicar amb els teus petits, igual que totes les mares i pares, tiets i tietes, avis i àvies.
I tant que sí, moltes gràcies, Clara. Efectivament, són eines que mos ajuden, no?, a poder fer front i gestionar millor la criança de les criatures, dels nostres fills i filles. Gràcies, Clara. És el moment de saber de què parlaran els nostres companys d'esports avui, Esports 3. Supos que molt pendents del futbol i del partit d'avui vespre, que tothom està nerviós, però també moltes més coses avui a Esports 3. Juanga, molt, molt bon dia, com estàs, company?
Cabana, molt bon dia, molt bé, evidentment, pendent del partit entre Espanya i França. Ara te contaré que tindrem en el programa de la una, en torna en aquest tema, però també molt pendents del Reial Mallorca, que torna en els entrenaments i que es prepara per afrontar una temporada de la segona divisió. Però, evidentment, avui és el dia de parlar d'aquest partit, d'aquesta Espanya-França, i atenció, perquè en el programa tindrem a un dels millors analistes que podríem tenir, com és Miquel Àngel Nadal, que analitzarà aquesta Espanya-França mundialista. I, a més, també entrevistarem a Jaume Colombàs, perquè avui a Palma, Sant Fustrat, posaran una pantalla gegant.
Festa grossa.
Sí, per veure aquest partit. I allà estarà Jaume Colombàs.
I seràs?
Colombàs punxant. Oh, molt clar.
Oh, molt clar, oh, molt clar que sí.
Això no m'ho puc perdre, jo.
Per tant, on hi hagi festa.
Oh, sempre, sempre. Tu hi aniràs?
No ho sé.
Bé, t'ho contaré demà.
No ho sé. Però si me convideu, jo venc.
Perfecte. I doncs, estàs convidadíssima. Espanya-França, avui a la una, els vostres, tot l'anàlisi i la darrera hora dels dos conjunts.
I doncs, a partir de la una, vos escoltant, companys, i te faré una darrera pregunta abans de deixar-te partir. Na Yolanda Salta i Morda, jo és que si no ha de guanyar el Mundial, quasi m'estim més que perdin avui. Tu de quin team ets? Perquè, clar, ara és una decisió un poc complicada. O penses directament que guanyarem i serem a la final?
Jo vull pensar que Espanya guanyarà. Sí que és veritat que França ara mateix és la selecció que millor Mundial ha fet.
Està
no
fent,
serà
no?
Fàcil, però a mi m'agradaria molt viure una final Espanya...
Com aquí?
Argentina.
Argentina, sí. O sigui, tu de potenta.
Sí, sí. Seria una grandíssima final i jo crec que Espanya té moltes possibilitats de guanyar
no?
aquest Mundial. Sí.
Han de dir que fa molt d'anys que Espanya no se trobava on és ara.
Sí, sí.
Venga, dic que al manco hi som.
El manco hi som i amb molt bones possibilitats i també amb molt bon futbol.
I doncs, avui pendents d'aquest futbol, però també pendents de l'actualitat. Ja ho sabem, nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 9 del matí, aquí a través d'IV3 Ràdio i d'IV3 Televisió. Moltes gràcies per seguir-nos. Adeu. De tres